Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, millor dit, molt bona tarda. Penúltim programa de la temporada. Ara ja sí que hi ha moltes ganes ja de vacances. Amb aquesta calor, amb tantes hores de sol, comencem el programa ben clar encara. Hi ha ganes de platja, de piscina, de muntanya, de fer el que ens doni la gana. I ara sí que ja el tenim, això aquí, a tocar. També estem immersos en una onada de calor de primeríssima categoria, diria jo. Després en parlarem, perquè és bastant especial aquesta onada de calor que tenim a sobre. Però ara, amb el que estem immersos és ja amb el programa d'avui d'Anem a la muntanya. Són les 10, les 9 i 3 minuts de la nit. Us acompanyarem fins a les 10 en punt, amb totes les seccions habituals. Ens podeu seguir en directe a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en les repeticions del programa, que van els diumenges al matí, i en tots els podcasts que estan gravats a la xarxa i que ens podeu escoltar, ens podeu trobar durant totes les hores del dia, a les hores que vulgueu i que us vagi millor. Sense més dilacions amb el temps, començarem ja, anem per feina, perquè avui tenim un programa molt farcit, com deia, i som tots, tenim l'entrevista i hem de parlar d'aquesta onada de calor que és impressionant i la tenim aquí a sobre, i estem de ple ficats. Bona nit a tothom, com esteu? Anat bé aquests 15 dies?
Bona nit.
Sí? Ara feia 15 dies que no teníem programa, la setmana passada va ser festa, la segona Pasqua, i la setmana que ve ja marxem, ja ens anem de vacances, tres mesets.
Setmana que ve l'últim programa, no? Sí. Bueno, res, doncs serà qüestió de fer vacances, no?
Sí. Esteu Gallifa, aquí tenim gent de Gallifa, gent de Mollà, calor també, apreta, està petant.
Sí, sí, i tant, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquest matí m'he llevat i quan miro el balcó i veig que està una mica mullat, una mica...
Sí, sí, a mi m'ha enganxat
però, la cabella. I he anat a mirar el pluviòmetre i res, no hi havia res.
No,
vull dir, he caigut tres gotes, suposo.
Ha refrescat i prou.
Sí.
Bueno, més calor després encara, més calor, sí, em sembla això. No.
Que passa que era d'hora, haurien ser les 8 del matí, una cosa així. O sigui,
una mica abans, ha plogut a 3 quarts de 8 així.
Com disfruteu, eh?
Bueno, deu ser
això. Com disfruteu, eh?
Esteu disfrutant perquè jo no hi sóc.
Se sent una veu que és la jefa, que està a dintre la peixera, el Pau, que està mirant el bàsquet, els dos, per cert, per això és la jefa, està mirant el bàsquet com va. Pau, bona nit.
Bona nit, bona nit. De moment, un inici molt bo del Barça.
Sí?
5-0 o 6-0, em sembla.
Ostres, bueno.
Aviam si va bé.
Jo sóc bastant tribunero i avui he dit que perdríem.
Espero molt bé, tribunero, doncs jo dic que guanyaran. Fes-te merengue, si de cas.
No, però...
Ves allà a la capital de l'estado i et fas del club aquell blanc.
La dinàmica és molt dolenta,
sí,
esperem.
Sí, dinàmica.
Aviam com va.
Si vas animant així, segur que la dinàmica és... segur que canviarà, la dinàmica, si vas amb aquests ànims pel món.
No crec. Això, doncs, sí, avui ha pogut cap a 3:15, jo crec. Una... O dels 8 menys 10.
Bueno, n'ha mullat al terra, perquè
sí.
No es pot dir ploure, això, eh?
No. I fang, era com fang.
Ha mullat al terra, i poc més.
Ha quedat tot brut, vull dir, molt poca cosa. Després encara fent més calor, jo crec. Però tinc les dades, i ahir va fer una mica més de calor que avui.
Però, sí.
Déu-n'hi-do, per això.
Ahir a Gallifa vam fer 32 i avui 31.
Déu-n'hi-do, ha apretat per això, eh?
Sí, que...
Sí, després ho diré, però... Jo és que no sé si... Quasi bé no és una de calor. Fa un mes ja que apreta fort, eh? Fa un mes, quasi bé, fa un mes que apreta molt
I
fort.
I per què no bufa el vent? Que si no encara patiríem més, eh? Perquè hi ha qualsevol cosa que és encès i...
Sí, no, home, per incendis...
I vas pel bosc i tot i que els arbres ben bé secs, no, de moment almenys no ho estan, però hi ha més fullerac a terra que no hi havia abans.
Clar.
Les alzines i així perden fulla.
Els arbres, quan és una manera de defensar-se quan no tenen aigua, perden la fulla.
No sé.
Veurem com avança tot plegat, però pinten bastos.
Sí, això esperem que
bastos,
no hi hagi cap incendi.
Bastos endavant.
Sí, aquest any, si n'hi ha algun incendi, serà molt gros.
Sí, és que hi ha molt per cremar, n'hi ha moltíssim.
Tot molt sec, portem un any de sequera llarga.
Sí. Molt bé, el que no són bastos és el programa d'avui, que esperem que surti tot copes o...
I que és el penúltim.
Oros.
És el penúltim.
Sí.
Cors,
que surtin cors. I la setmana vinent, després parlarem, que igual ens mudem de l'estudi, no? Ja en parlarem, la setmana vinent. Ja hi ha un programa especial... dels nostres amics del Tu Jugues de les Solanes, i veurem com va tot plegat, si ens quedem aquí, si anem cap allà.
Segurament que ens quedarem aquí.
Així ens quedarem aquí. Si el jefe diu, això és la frase...
Aquí és casa nostra.
No ho sentim. Molt bé, Joan, tens a punt el penúltim editorial de la temporada.
Tinc un escrit... d'aquests que fa l'Esther Sabadell, que la vam entrevistar no fa massa aquí, i que escriu un article a la revista Vèrtex, i és una revista de fa dies, de l'abril de l'any passat. Mira, de fa un any i pico.
Molt bé.
I és un article que l'hem mirat avui i està bé. Parla de l'enamorament de la muntanya, diguéssim, no? Una mica així.
Molt bé. Doncs sí, el Pep ha dit cor, sí. De moment el primer cor, amb aquest enamorament de la muntanya. Si us plau, Pau, sintonia de l'editorial.
Doncs sí, el títol de l'article diu L'ocell fent d'ocell. I diu així: entrenar per ser el més ràpid, intentar la primera ascensió hivernal, voler fer el rècord a pujar i baixar més vegades, aconseguir fer un paper digne al ral·li d'escalada, capturar aquella foto del cim per penjar-la a les xarxes socials. Tots poden ser reptes vàlids per posar-se les piles, per sortir de casa i iniciar una nova aventura. Potser alguns ho fan per la necessitat d'aconseguir un patrocinador, d'altres per obtenir el reconeixement social o propi. Aquests propòsits poden servir per activar-se, però al mateix temps poden ser una trampa, ja que quan finalitza la recerca de l'objectiu, sigui per haver-lo aconseguit o per haver fracassat, un es pregunta, i ara què? L'estat emocional subsegüent pot ser complicat de gestionar. I anar a la muntanya simplement perquè t'agrada? Fer les coses amb aquesta finalitat sense buscar més recompensa que la de gaudir fent allò que vols, trobo que és la millor manera de no cansar-te de les coses. Ara bé, no resulta tan senzill, perquè inicialment has de descobrir què és allò que et fa gaudir. Encara que sembli fàcil, és una recerca molts cops desconcertant, ja que implica prèviament conèixer-te a tu mateix i estar preparat per descobrir que potser no ets la persona que vols aparentar ser. Potser l'educació ha canviat o vol canviar, però quan els de la meva generació ens van educar, la finalitat era triomfar, però un triomfar subjectiu. Millor que estudis aquesta carrera, que té més sortida. No agafis d'aquesta opció, que no t'hi guanyaràs la vida. No vam aprendre a escoltar-nos. Només sentíem el soroll del reconeixement de ser algú. Però qui? Quan les coses les fas perquè t'agraden, hi poses molta més passió i motivació. Només, que no és poc, amb aquesta actitud tens moltes més opcions de triomfar. De triomfar per ser feliç. Ignoro fins a quin punt les escoles potencien aquesta recerca personal de trobar allò que a un li agrada. Però per molt que s'esforcin, hauria d'anar acompanyat d'un model de societat molt diferent al de l'actual. No ajuda gaire a pensar que és indispensable per a la salut psicològica tenir constantment el reconeixement a través de les xarxes socials. Si la felicitat es qualifica per comentaris, likes o seguidors que tenim, és normal que siguem competitius. Voldríem arribar a tenir-ne cada cop més. Més punts, més feliços. O com ens deien de petits, com més triomfem professionalment, més feliços serem. Però fins a arribar a on? Si fem les coses per ser millors que els altres, pujarem cims més difícils i més ràpids. És cert. Però no veurem la posta de sol ni sentirem l'ocell fent d'ocell. Fins aquí l'escrit d'avui.
Escriu molt bé, l'Ester Sabadell.
I ara us diré un parell de refans del mes de juny. El primer diu, pel juny, cada gota com el puny. I n'hi ha un altre que diu, dels glans florits pel juny, tot l'any el porc engruny.
Moltes gràcies per aquesta editorial, Joan. El que deia Teresa, escriu molt bé aquesta noia, eh? Sí. Molt bé.
Sí, no, l'article està bé perquè et fa reflexionar una mica amb aquesta dèria que tenim sempre de la competició i de veure de fer primer i de pujar dalt i de no sé què i tal, no? I a vegades, bueno, doncs és senzillament el passejar i el gaudir de la muntanya o de la natura, no?
Bueno, això havia canviat tot amb el Covid, no us recordeu que el Covid ho havia canviat tot i, sí, sí. I el treball per quedar-se i...
Sí, però...
No ha canviat.
De tota manera, també hi ha la cosa aquesta de que potser hi ha temps per tot, diguéssim, no? Potser de més jove un tendeix més a la competició i quan et fas una mica més grandet, sí. Llavors aquestes coses les deixes una mica de banda i aprecies més les coses petites.
Sí, pot ser. Bueno, també hi ha gent que comença a sí, córrer sí, i això, a més. Jo segueixo una persona a Instagram, o Twitter, perdó, que ens agrada 86 anys I ell va començar als 50 a competir. I té 86 en què fa maratons. Mm. Està fort com un doure. I va començar als 50, vull dir. Que tothom...
Vau veure l'olla de Núria?
Que n'hi ha, n'hi ha.
Perdona?
L'olla de Núria.
Sí.
Vau veure?
Sí, sí, sí. Sí.
L'Oriol va quedar primer, eh?
Sí.
El vaig felicitar i em va contestar.
El tercer any que guanya o quart.
Sí, 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 sí.
Bueno, fa un any o dos que no es fa, però vull dir...
Sembla que sí, però... així sí. La calor va fer efecte, eh?
Sí. Mm.
I a més va fer bon dia, va ser espectacular de veure-ho, perquè...
Guapo, molt maco, va ser molt maco.
Les vistes i així era...
Va ser maco, va ser maco.
I com pugen, eh? Com pugen, pujar, pujar mal... Uah.
Però pujaven d'aquella manera jupits, eh?
Jo
sí, jo recordo que això, quan vam entrevistar la Núria Piques, ho va comentar, ho diu, és que amb una pujada, diu, tu puges a jupit així, diu, i puges molt més bé.
Sí.
Que no pas dreta.
Però que pujava semblava que no.
I com allò, pujaven?
Jo hi puja molt allò, eh?
Mans sobre els genolls.
Com pujaven?
És una pujada enorme aquella. És...
Sí, sí,
molt bé.
Hi ha una part ben dreta.
Sí, sí, sí. Sí. És molt, molt, molt. Molt bé, gràcies per l'editorial. La setmana vinent fem l'última de la temporada. I passem a la colla dels dimecres. Josep, on es portes avui? Anem a prop, a lluny, on anem?
No gaire lluny. Anirem a fer una circular per la Serra de l'Obac.
Preciosa, molt, molt maco.
I sortirem des de l'alzina al Talari.
Molt bé, doncs, anem cap a l'Obac amb la colla del dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bueno, tal com hem dit, farem una circular per la Serra de l'Obac. Sortim de l'aparcament de l'Alzina del Salari. Ens dirigim a mà dreta cap als graons de Mura, itinerari que ens fa passar per davant de la cova dels Traginers. La visitem i seguim pujant fins a arribar al Coll del Buix, després de superar un desnivell de 155 metres. Aquest camí ens porta fins a un ombrívol planell on destaca per sobre de tot l'alzina del vent o l'alzina bonica, amb un perímetre de 2,80 m per 11 metres d'alçada. Aquest arbre és un exemplar centenari que deixa bocabadat el que té la sort de poder-la contemplar. Les seves branques grosses i fermes cobreixen una superfície considerable. Tornem al Coll del Buix i ens dirigim cap a l'Hospital de Sang, pujant primer al turó de la Fosca de 825 metres, amb bones vistes panoràmiques de Montserrat i Sant Llorenç del Munt. Deixem el turó i per un rocam amb baixada anem a trobar un sender que ens porta a una canal estreta i fosca. Arribem a la primera cova. És la Cor Fosca i a pocs metres de distància hi ha l'Hospital de Sang. Just per la canaleta d'accés hi ha aigua permanent. Per aquest motiu, a dintre de la cova es va fer la Font del Rossinyol, una cisterna feta de pedra amb baixeta, tot i que recull tots els regalims dels sostres de la cova. Baixem un tros més del camí i visitem l'Hospital de Sang, de Mata Rodona, un curiós esvoranc que travessa la roca de banda a banda. Va ser un refugi de les guerres carlines. Deixem l'hospital i pugem per una plana rocosa de conglomerats. Arribem al Coll de Tanca. Entrem a un alzinar i anem a sortir a una obertura on hi ha indicis d'edificacions medievals. Travessem els Castellots de Tanca i pel Coll de Tanca ens acostem a la Font de la Pola. Seguim altre cop per dintre d'un alzinar. Passem la Porquerissa i tornem al Coll de Tres Creus. Aquí decidim d'anar al Castell Sapera. Agafem un corriol que ens ve de front i que comença a pujar. El camí s'enfila bosc amunt fins a arribar a dalt d'un coll en el que hi tenim una excel·lent panoràmica de Montserrat. Ara el camí gira cap a la dreta. I el seguim una estona, tot anant amb compte. Anem cap a les roques de Castell Sapera. Aquesta direcció ens deixa just a sota de la primera gran roca. La voregem per la dreta i entrem a dins d'un bosquet i una zona de roca. Arribem a l'inici d'una canal, amb un fort pendent i algunes arrels que esdevenen bàsiques per poder pujar. La canal ens porta just a dalt de les roques i veure que val la pena l'esforç de la grimpada. Castellsapera, 939 metres. És un cim solitari. Les vistes són impressionants. Domina gairebé tot el parc de Sant Llorenç, l'Obac, Montserrat, el Pla del Bages i el Pirineu, amb molta part nevat. Tornem al Coll de Tres Creus i, seguidament, amb baixada, arribem de nou a l'Alzina del Salari, final del recorregut. Ha estat una caminada de 10 quilòmetres 690 metres, un temps efectiu de 3 hores 44 i un temps total de 6 hores 4, amb un ascens acumulat de 583 metres, amb una bona participació de la colla, 9 membres. En Joan Font, en Josep Miquel Martínez, en Pere Castellví, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, na Rosa Virolés, en Isidre Ponti, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana, que serà l'última.
I hem passat l'última excursió de la Colla Dimecres de temporada, la penúltima.
Penúltima.
La setmana vinent, l'última, aquí a l'Obac. M'agrada molt l'Obac, està
ple. La Serra de l'Obac.
Hi ha molts camins.
I has estat allà?
Sí.
Hi ha una pila de...
Val.
Hi ha estat força dies, hi ha una pila de circuits, hi ha una pila... també moltes cavitats, és molt maca. I ja tenim a prop, està relativament a prop.
Sí.
Amb mig horeta, es corta en cotxe i ets. Moltíssimes gràcies, la setmana vinent, l'última excursió de la Colla Dimecres de la temporada. I ara passem a les llegendes, Joan.
Passem les llegendes, bueno, els contes aquests que ens explica l'Albert Estengre. I el conte d'avui porta per títol Com el frare de la creu, que l'ha escollit la Teresa. Quan vulguis, Pau.
Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Hi ha dites per tot. Per tot, que serveixen per tot, per retratar totes les ocasions i moltes vegades totes les persones i, esclar, els comportaments de les persones, els que tenim. N'hi ha una que diu, com el frare de la creu. I quan algú diu això, aquell sembla el frare de la creu, vol dir que és un pesat que no deixa mai de ser pesat fins que aconsegueix allò que vol. I és que es va donar el cas que un frare se'n va anar a veure un fuster. I és que el frare tenia un encàrrec. No podia tornar en el monestir fins que no portés una creu de fusta que es veu que els hi feia falta. I aquell frare se'n va anar a veure el fuster i li va demanar «Ai, fuster, bon fuster, que em podríeu fer una creu?» I aquell fuster que tenia el monestir allà ben a la vora i que estava tip i fart de treballar per ells, sense cobrar gaire o res. Vet aquí que aquell dia tenia molta feina i li va dir: "Ai, mireu, bon frare, és que tinc molta feina, avui no us puc atendre." "Ai, fuster, bon fuster," li va dir el frare, anar mirant per tot arreu on allà. "I no tindríeu pas un tros d'estella, una fustota per fer-me jo mateix una creu?" Diu: "Ai, mireu allà on vulgueu, però no m'atableu que tinc feina." I el fuster tenia de feina i l'anava fent, eh? I aquell frare va entrar, va buscar aquell llistó, aquella llata, que sé jo, que li anava més bé, i se'm anà de seguida cap al fuster, llarga, bé, més llarga del que ell la volia, i el frare li va dir: "Ai, fuster, bon fuster, per la mort de Déu, no em tallaríeu pas aquesta llata, perquè és més llarga, vaja, que no, feu-me'n dos trossos, eh? Un de més llarg i un altre de més curt, fuster, bon fuster, és que només és això el que us demano, no pas que la feu, la creu, no, no." I el fuster, ai, tant el va atabalar, que al capdavall li va dir: "Porteu," i catacrac, cop de serra, de serrac, i li va tallar el de llotges la llata. I quan ja la tenia, vet aquí que el frare no se'n va anar pas, eh? "Ai, fuster, bon fuster, no m'ajudaríeu pas un momentet, només és per estrenyar aquesta llata, que és una mica massa ampla, feu-la una miqueta més estreta, fuster." "No, que tinc feina." "Ai, fuster, és que és molt poca feina el que us demano, que aquí, que allà, que tomba, que gira." Anar morgant-li l'ànima, vet aquí que el fuster va agafar i va passar per allà on te fos el ribot, i li va fer una miqueta més estret: "Iniu, i aneu amb la llata aneu amb la llata, eh?" I aquell, el frare, va sortir amb la llata cap a fora, però de seguida va tornar a entrar. "Ai, fuster, bon fuster, no tindríeu pas una punta, només per clavar-hi un parell de puntes en aquí, per acabar de fer la creu, sisplau, fuster, bon fuster, que ja veieu que m'ho he fet tot jo i tal, que només us demano això, fuster." I tant li va morgar l'ànima una altra vegada que el fuster, al capdavall, va agafar: "Porteu!" I pam, 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 en un momentet li va clavar les quatre puntes que necessitava, els quatre claus, i ja va tenir, teniu la creu feta. I el fuster li va acabar fent la creu, eh? Perquè, és clar, aquell era el frare de la creu, no com el frare de la creu, no? Aquell era el frare de la creu. No va parar fins que la va tenir. I encara deu estar-hi resant. Ai, és que hi ha gent de tota mena.
I després del conte de Verestrenca, gràcies Joan, una vegada més, un nou conte d'aquests que publicava a VilaWeb. Anem sumant.
Ara a veure si renovem de cara a la temporada que ve, a veure si en gravo uns quants de nous.
N'hi ha, no? I això,
sí, n'hi ha. Bueno, mira, em van fotre 300, eh? Un per cada dia.
Sí, n'hi ha uns quants, en queden uns quants. Perfecte, moltes gràcies. Fins la setmana vinent, que passarem a l'últim o no, depèn de si hi ha temps o no, això... La que mana és la jefa, ja ho sabem, que és la cap de continguts del programa.
La gent del poble no podrà veure, eh?
No. Molt bé, passem a l'entrevista central del programa d'avui. Fiquem-li sintonia. Tenim a persona al telèfon i de seguida us parlarà el Pep Sanz.
L'entrevista de la setmana.
Bé, bona nit a tothom. Com deia, farem la presentació del convidat. Avui ens acompanya Ramon Roger. Ramon Roger és alpinista, escalador i aventurer. Ha fet expedicions pel Nepal, a l'Àfrica, Noruega, als Alps, al Pirineu, no cal ni dir-ho. I els últims anys està sobretot centrat en curses internacionals d'esquí. Bona nit, Ramon Roger.
Hola, bona nit.
O Ramon, hola, com prefereixes que et diguem.
Bona nit.
Com vulgueu. Aquesta presentació em ve molt grossa, per això, ja, eh?
Sí? Vaja, no. Segur que encara és molt menys del que hauríem de dir. Ramon, et va bé que et digui així?
Sí, tant.
És que Ramon Roger, tot junt...
És més Ramon, curt, no? Ramon sembla que... Sí.
Em dic Ramon i de cognom Roger, però podeu dir com vulgueu.
Molt bé. Bé, Ramon, la primera pregunta la fem gairebé tothom, i és una mica com et ve, d'on et ve aquesta afició a la muntanya?
Hosti, doncs mira, No em ve pas de, no em ve pas de família, eh? Per això sé que és ben... que és ben verdader aquest amor, perquè si m'hagués vingut de família diria, bueno, segur que m'han ensenyat, no? A mi em van ensenyar a jugar a futbol, no em van pas ensenyar a la muntanya.
Mira.
Però mira, per un amic va dir d'anar a pujar a la muntanya, tampoc sabia molt bé què s'hi anava a fer allà dalt, però sé que el dia que baixava d'allà va dir, això em canviarà la vida. Mira. Sí, 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 així es va ser.
I te'n recordes de quina edat era, això?
Hòstia, mira, això devia ser, pues, el 2008 o 2009, devia tenir 27...
Són relativament recent, eh?
Sí, sí, ens deu fer... Podria una miqueta menys. No, no, podria haver de tenir 24 així. Deu fer uns 15 anys, d'això.
Bueno.
Una mica més gran que la teva filla, eh? On la vas portar, la teva filla, tan petita, petita?
La meva filla, el dia 12, ja va fer la primera. No per podrà pas dir que no l'havien ensenyat.
Per això, que ella ha començat més d'hora que tu, eh?
Ha començat molt d'hora. Esperem que no li vagi en contra, jo.
Ella sí que li vindrà de família.
Ella sí que pot dir que l'havien inculcat.
Ramon, per tant, l'afició t'ha començat a venir relativament tard, com aquell qui diu.
Sí.
De la primera muntanya a la primera ascensió important alpinística, va passar molt de temps? Quina va ser, la recordes?
Bueno, és que jo vaig començar a anar a la muntanya, mira, la primera muntanya va ser el Puigmal, i després ja em sembla que vam començar a enllaçar ja cursos d'alpinisme, volíem anar descobrint una mica més tot aquest món que hi havia, i bueno, comences a somiar, perquè clar, ets molt jove allà, com 25-26 anys, i dius, hòstia, aquí tinc un món per descobrir, no? No sé, clar, grans muntanyes. Depèn dels ulls que assumirin, seran grans muntanyes o no. Jo, el meu primer somni de gran muntanya poder va ser el Mont Blanc.
És una gran muntanya.
Sí, però jo penso que sí, que no es pot pas desestimar.
No, no, i tant que no.
I sí, devien passar 6 o 7 anys. Sí, sí.
Home, una...
Em feia molt respecte a la muntanya. M'agradava molt la literatura, havia llegit molts llibres i veia que, bueno, s'havia de tractar molt de respecte a la muntanya.
I tant. I tant, de fet, cada any sempre hi ha accidents,
sí, sí,
i
sí, sí, sí.
Al final saps que la muntanya sempre acaba tenint l'última paraula.
S'entrega moltes coses, però bueno, has de vigilar que un dia no se les prengui totes.
Diguéssim que vas començar a la muntanya i l'esquí també va ser alhora? O va anar lligat?
No, l'esquí ha estat l'últim. Vam començar a caminar a muntanya, després a fer-ho a l'hivern... I quan ja portàvem molt temps a l'hivern, hòstia, veies la gent que arribava amb els esquís, hòstia, les pells i baixava, i deies, hòstia, aquest d'aquí 5 minuts és el cotxe, eh? I tu en tens per 3 hores i enfonsat fins als genolls. Clar, ja havíem fet esquí de pista, dic, doncs això és el relleu que toca, fer aquest canvi. I sí, sí, hòstia, no, no, no hi ha color. Ara, això de caminar... Costa fort a l'hivern, això de cabina.
Bueno, és el que dius, no? Al final et treu tota... 2-3 hores
exacte,
ben ràpid.
Exacte, sí, sí, és un altre món. I bueno, la combinació de les dues coses, d'alpinisme i esquí, jo penso que és el més. Ja.
Perquè...
Ja combinar les dues coses és el més, ja.
D'aquests esports de muntanya, diguéssim, sempre o practiques més esquí i alpinisme o també toques altres... variants o altres esports?
Mira, no he fet mai res bé i ho he tocat tot. Bé, no he fet mai res, però ho he tocat tot. Si anar a la muntanya, que si fer-ho amb esquisos, que si l'escalada en gel, l'escalada en roca, que si ara l'esquí de muntanya... I quan fas una mica, fa temps que estàs fent una mica cosa, doncs trobes a faltar l'altre i necessites anar passejant una mica tot arreu, no? I així s'ha anat.
Perquè...
Suposo que disciplines m'han costat més i m'han fet patir més... I doncs les he fet menys, tot i que hi he disfrutat molt. No? L'escalada en gel m'encanta. Ja veure-ho és un espectacle.
I tant.
Hòstia, és tan delicat que hi ha dies que pateixes tant que quan et dones compte dius, hòstia, és que no en tinc ganes de patir d'aquesta manera, saps?
Perquè...
Soc peruc, s'ha de dir, eh? Soc
bueno, peruc. Molt respectuós, diguem-ho així.
Sí,
no?
Sí.
Hem comentat al principi que competeixes fent curses d'esquí. En quin moment has començat a competir? Això tu, doncs... tu veies a venir? Creies que ho podies arribar a fer? O
no,
ha anat seguit?
No, la veritat és que és una cosa que veia que era l'antimuntanya total, no? Perquè tio, jo vaig a la muntanya per, bueno, per deixar d'estar al mig de tothom i tenir el meu rato lliure, i clar, veia la gent amb un dorsal i fent cua allà i pensava, hòstia, mai a la vida faré això, això és l'antiga, si és el que a mi m'agrada. I mira, quan m'he donat compte, pues, he anat veient proves i anaves veient vídeos que deies, hòstia, pues que... Ha de ser divertit, això, també, eh? i tu entrenes molt més si tens una fita d'aquesta, saps?
I tant.
I quan m'he donat compte, doncs mira, vaig dir, va, m'agradaria fer 4 o 5 curses molt conegudes, aviam què tal.
Sí?
Quina... any he pogut fer un parell i molt content.
Quines has fet aquest any?
Aquest any hem fet l'Altitoi i el Tour de Rotor, allà a Osta.
Molt bé. En tens alguna? Clar, ara comentaves, n'has pogut fer dues, t'agradaria fer-ne entre 3 i 4?
M'agradaria fer les 6 conegudes, que quedaria aquí Adamello, Pierre Menta, i les altres dues són... quines són les altres dues que queden, Sandra? Adamello, Pierre Menta, Tour de Rotor... Hòstia, ara m'has fotut, eh?
Bueno.
No sé, ja ho hauria de tornar a mirar.
No passa res.
Això ara com que ja hem canviat de la neu, ja
no passa res. Bé, la intenció és poder-les arribar a fer totes en un futur, no?
Sí, bueno, aquestes que són més conegudes, aviam, anem-les a descobrir. Una experiència més.
I tant. I perquè com t'entrenes? A l'hivern, sí, esquiant, fent cims i baixant esquiant, això està clar. Però al llarg de l'any et continues entrenant de cara a la temporada d'hivern?
No,
intentes fer curses de muntanya? O...
No sóc molt metòdic, no entreno mai específic, perquè m'agrada passar-ho bé. Ara mateix, mira, faig molta bici de carretera, que és el que ara m'està bé. M'agradava molt anar a córrer, però el que més m'agrada era anar a córrer, però els genolls els castigues molt, ja em va operar d'un menisc, deu fer mig any, i dius, saps què?
Canviem, sí, és perillós el menisc, és molt
perillós. Canviem, que aviam si en 50 no podrem fer res més.
Segur que sí.
Jo crec que tot el que provo m'acaba agradant, vull dir, no tinc pas cap problema, ja no vull provar per res més.
I tant. A més de l'esquí, a més, també s'ha de tenir en compte que has començat relativament tard, potser tens aquest marge, no? Hi ha molts que comencen de ben joves i ja es casquen més de pressa.
Sí, això també és veritat. Bueno, també jo faig el meu pes, no sóc pas un tio petitot, faig els meus 80 quilos i clar... Corre cara avall no li agrada. Això, veus els que corren i estan tot molt primets.
Que, ara que parles entre d'aquest tema, què en penses d'aquestes... Ara, aquest cap de setmana va ser l'olla de Núria. Aquestes... Sí. Ja no dic l'olla de Núria, perquè no és del tot... Bueno, no és molt llarga, però d'aquestes ultres de 100 quilòmetres, 180 quilòmetres... Quina opinió en tens? Creus que això és sa? És...
Jo ja no sé si és sa o no sa, però jo penso que algú que algú munta, amb tota la bona fe del món, i algú ho vol fer i té aquella il·lusió de fer-ho, jo penso que ja està bé, perquè tu ja saps on et poses, i en un moment donat pots dir, tu, fins aquí, ho he provat, ja està. Jo penso que està bé que la gent provi els seus límits, que si no, no... Jo com m'apunto a algú, sempre és per veure, diguem, no m'apunto mai a algú que sé segur que ho aconseguiré, perquè ja no em fa cap il·lusió.
Clar.
Quan m'apunto a alguna cosa, bueno, aconseguiré. Això és el que em fa gràcia.
Intentar veure els teus límits una mica.
Exacte,
no?
De dir, bueno, aviam si aconseguiré fer això. Si ja sé que ho aconseguiré, ja no em faria cap il·lusió. I entenc aquesta gent, hòstia, has de tenir un cap per ficar-te a córrer 180 quilòmetres que només t'ho diuen i dius, hòstia, és que em fa mandre amb cotxe, com els hem de fer correr.
Sí. Ben bé que només els fas amb cotxe si és per anar a fer un cim.
Sí, perquè dius, hòstia, 180 quilòmetres...
I acabant amb el cotxe fins a dalt, oi?
Sí, això també.
Sí, ja n'havíem fet de bogeries d'aquestes, també de marxar un cap de setmana als Alps per fer-ho saber què, i el dilluns havies de ser aquí a les 6 del matí, que ara penses, hòstia...
Sí. Bueno, al final, si t'agrada la muntanya, saps que has de fer quilòmetres.
Sí.
Clar, al principi he comentat que has fet algunes expedicions al Nepal, a l'Àfrica, al Kilimanjaro concretament,
sí.
A Noruega, als Alps, i segur que me'n deixo. Quines són les que... Com ens explicaries aquestes expedicions? Com les has viscut?
Bueno, mira, la primera de totes va ser més que una expedició, va ser un trekking, va ser la primera que vam fer amb la meva dona, tot ho he fet amb la meva dona, fins que ha aparegut la meva filla, jo tot ho he fet amb la meva dona. Vull dir que això també és de les coses que m'omple molt.
I tant.
Perquè, hòstia, poder fer tot amb la teva dona és un record genial. Doncs el primer va ser el trekking al Camp Base de l'Ebrés, després l'any següent ens vam casar i ens vam anar a fer el Kilimanjaro, i bueno, després ja vam fer molts anys d'Alps, cada estiu als Alps, i bueno, va, anar a fer 4 mils, i anar a fer coses allà, i vinga, una miqueta més de grau, fins que va... ens en vam anar, i bueno, ara poder tocaria fer un pas més, i ens en vam anar al Perú, i jo sempre dic que el record més maco que tinc és el Perú.
Sí?
No té l'alçada dels Himàlaies, és a dir, no has de patir tant per un problema d'alçada greu, I, bueno, les muntanyes són sèries. O sigui, allà i tu mires i dius, hòstia, això... Això és un altre món, eh?
Sí, és que també als Andes, no sé quin, no sé si és a Bolívia, això, o a Perú, però l'aeroport ja està a una alçada, potser estàs a 3.000 metres només, aterrant.
Sí, sí, sí.
Vull dir que de seguida estàs molt amunt.
Aviat està, sí, sí. Bueno, és espectacular, jo és dels llocs que tinc més bon record.
I tant. I jo no hi he estat, però sé de gent que hi ha estat i realment al Perú...
És molt maco, molt maco. I molt maco. Estàs al poble i amb un cop de cotxe de qualsevol del carrer et deixa a peu de muntanya en una hora per començar. Saps? Que dius, hòstia, això hi ha molts llocs que és impossible, saps?
I tant, i tant. D'aquestes viatges que has fet, en tens algun dependent que t'agradaria fer algun dia? Segur que n'hi ha molts, però algun que tinguis especialment...
Jo sempre la meva hora que tinc coses pendents i m'ha dit que m'haig d'esperar ara, però bueno. Sí, m'agradaria molt anar... M'agradaria molt tornar a Perú, anar a Bolívia algun cop. Uh-huh. Sempre dic que la Concagua també em faria molta gràcia. Ja et dic, muntanyes, a mi m'agraden muntanyes que no siguin tècniques, que siguin de resistència.
Sí.
El que se'm dona bé això, l'altre no se'm dona bé. Disfruto amb això i, bueno, buscar muntanyes que no siguin complicades tècnicament, sinó que et demanin el màxim de dies a la muntanya, poder estar el màxim de dies...
Sí.
Per estar allà, saps? No. Així és com hi ha gent que diu, hòstia, vull mirar d'arribar allà el més ràpid possible i per després baixar.
Sí, hòstia, no. Aquests rècords, no?
No, al contrari. Mirem de ser-hi el màxim de dies possible allà per disfrutar-ho al màxim.
Ara comentaves que la majoria d'aquests viatges i cims els has pogut fer amb la teva dona i ara amb la teva filla. Això és un punt molt important, perquè no sé com ha de ser... Si és gaire fàcil o no compaginar la vida d'aquesta de curses de muntanya o esquí de muntanya, en el teu cas, curses aquí, curses allà, com ho compagineu, tot això?
Clar, la nena ara mira, la setmana que ve farà un any i ha vingut a tot arreu des del primer dia. Des del primer dia, eh? Vull dir, ha estat un a tot terreno i ha vingut a totes, és que totes. El divendres, la nostra vida era el divendres agafar... l'autocaravana i marxar i anar a fer totes aquestes coses jo i ella junts. Doncs mira, ara que ella està un temps que no ho pot fer i jo he aprofitat per fer certes curses, hem marxat tots tres.
Molt bé.
He perdut amb ella de companya durant aquesta temporada, però bueno, arribar i trobar les dues, doncs el premi és tant o més gros.
I tant.
Ai, Pep, aquesta nena serà pitjor que el Kilian. Pitjor que el Kilian,
esperem
eh?
Que no, esperem que no, eh? Que no ens faci patir.
Ah, bueno, tu mateix.
Jo sempre dic, jo escalar i tot això no l'ensenyaré pas. Jo l'ensenyaré no? Tot el que no corri gaire perill. Després, si bueno, un dia ella m'ho demana, jo sí, jo ho faré.
Tu no li ensenyaràs, però ella s'espavilarà per fer-ho.
Això poder sí. Si ho ve d'ensenyar a quatre, ja l'ensenyaré jo. Això sí.
Sí, sí. Bueno, has tingut la sort, doncs, això que... Clar, ara és molt petita encara la nena i la teva dona doncs, no t'ha pogut acompanyar en algunes de les curses, però si dius que t'acompanyen com a mínim presencialment, que ja és molt, sí, i a l'hora d'entrenaments i aquestes coses, estan allà...
Fa il·lusió,
és,
eh?
És un punt més, no? Segur sí, que et motiva
sí,
molt.
Sí, tenir la família allà.
Bueno, això és d'agrair el 200%. Bueno, és que si no, tampoc ho faria, eh? No me'n podria anar a Itàlia a córrer una cursa si no hi fossin elles, perquè clar. És que no em tindria el mateix sentit.
Uh-huh. A més que la vida de l'alpinisme no és fàcil, eh? També ara parlem dels grans alpinistes...
Sí, sí, sí.
Que se'n van mesos o setmanes, no és fàcil compaginar.
Exacte, exacte. No, jo sempre li fico com a exemple, eh? Quan necessito un parell de dies, els hi fico aquests com a exemple, eh? Dic, oi, que ells han de marxar dos mesos, eh? Jo només són dos dies.
Ni tant. I en el teu, Roger, perdó, Ramon, en el teu temps lliure, a part sí. d'anar a fer muntanyes i esquiar, que això t'agrada molt i ja sabem que hi dediques molt temps, què t'agrada fer?
Ens agrada molt jalar bé, i això també no ens fa anar gaire bé. No ens fa anar gaire bé, això.
Això, hi ha molta gent que li agrada, això.
Sí, és l'altre hobby, que la que no estem fent esport, ja estem pensant què menjarem. És que sempre li dic, estem pujant la muntanya i només fer la primera passa en avall, ja estem parlant de què menjarem.
Bueno, però mira, això la Teresa t'ho pot explicar molt bé, perquè em sembla que els de la colla del dimecres... Ho deuen saber molt bé, això, oi?
Sí, no, però nosaltres ens portem el dinar, eh?
Bueno, ja està molt bé, eh? Ja sempre dic que no té el mateix gust aixecar-te al dematí i no fer res, i anar a dinar, que, quan vens allà dalt, eh?
Sí, sí.
Té un altre gust, allò, eh? Quan t'has guanyat.
I tant que sí, i tant.
I, Ramon, a part del menjar i de l'alpinisme i dels esports de muntanya, tens alguna assignatura pendent? Alguna que no hagis provat encara, ho has mig comentat abans, que al final t'agrada provar de tot i t'agrada una mica, ho acabes tastant una mica tot. Però hi ha alguna que hagis dit, aquesta la deixo per més endavant, però potser l'acabis fent?
No, que no hagi provat, no. Però que l'hagi provat i que la tingui allà de dir aquí tinc que tornar i tinc que tornar d'una altra manera, sí. És que m'agradava molt anar a fer muntanya al Pirineu i va arribar un punt que, bueno, havies de ficar-hi un compromís que no li ficava.
Clar.
I sempre m'ha quedat allà de dir, hòstia, a mi m'agradaria fer aquestes grans clàssiques del Pirineu, saps? Però bé, quan sigui més gran, ho veuré d'una altra manera i li ficaré aquest compromís, saps? Doncs això sempre està allà.
Sí, perquè, bueno, tu portes a l'esquena, veig que els tens apuntats, que eren 193.000.
Sí,
aquests dos has anat apuntant.
Ens quedaven uns 25, sí, clar. Vam començar amb el Donatils i quan m'emportava un bon grapat vam dir, bueno, poder que els comptem, no?
Tots del Pirineu, aquests 190?
Dels 3.000?
Sí.
Sí, sí. Sí, sí.
O sigui, esteu fent la llista aquesta de 200,
sí, 212? Sí, mira, quan ens vam donar compte estàvem ja picats en això.
Molt bé. Mira. Ostres, doncs no us en queden masses, eh?
No, però ara ja fa 2 anys que...
Bueno, clar, al final...
Des que va quedar embarassada i nenes, ja això d'escapar tan lluny. I sol, bueno, ara els que em queden no és per anar sol.
Clar.
Ni tampoc era per anar amb la dona embarassada, depèn de què.
Perquè heu anat deixant poder els que us semblaven una mica més difícils pel final, o sí, els més emblemàtics pel final?
Sí, ens queden un parell o tres de crestes i un parell o tres de cims. Sí, sí.
Clar, al final, amb una cresta ja en fas 6 o 7.
Exacte.
I de 190 a 212... És això que dius?
Sí. Bueno, no pateixis, que el cim és allà, eh?
Sí, sí, no marxarà, ja sempre dic, no marxarà pas d'allà.
No, exacte.
I tampoc serà més fàcil, eh? També ho dic, eh? Bueno, molts anys ho veuré diferent. No, molts anys és igual de difícil, eh?
Perquè, a més de 3.000, ens comentaves, això no ens ho has comentat en antena, però sí que ens ho has comentat en el... Bueno, ens has comentat que de 4.000 també en porteu uns 25. Tots aquests 4.000 són els dels Alps, entenc? O també hi ha afegit cims d'altres?
No, de França, Itàlia, Suïssa...
Val. Sí. No sé si us plantegeu a la llarga, quan hagueu acabat els 3.000...
Anar pels 8.
Anar pels
8. Bueno, saps què va passar? Que això de seguir llistes, bueno, mentre en teníem 20 i pico, bueno, anaves molt motivat amb això, i després... O vam anar perdent la motivació, perquè em donava compte que, bueno, és una llista, només és una llista.
És una llista.
Per exemple, crec que les muntanyes més maques que tenim al Pirineu no n'hi ha cap que faci 3.000. M'he donat compte que no n'hi ha cap, perquè el Midi d'Osona no em fa pas de 3.000. El Pedraforca no em fa pas 3.000. No. I poques muntanyes hi ha com aquestes.
Sí.
I això, fent esquí de muntanya, ho has anat veient, de dir, hòstia, és que estic fent muntanyes espectaculars, deixa't estar de 3.000, que a vegades passes per sobre i no saps ni que l'has fet, saps? Perquè depèn d'on anaves, tu, de resulta que n'hem fet 3 i no ens n'hem donat compte.
Bueno, al final són els reptes, no?, una mica.
Exacte.
És el que comentes, vam anar fent 3.000 i ara ens en queden 20, no?
Exacte.
Aquí, de fet, un any vam entrevistar, ara no me'n recordo el nom, l'Antoni Borrell, es deia Antoni? Que havia fet els...
No, Manel Borrell.
Havia fet tots els 82 4.000 dels Alps.
A veure.
Que li va passar una mica com a tu, eh? Va començar a fer 4.000 i un dia es va donar compte que diu, ostres, ja en porto 40. Doncs mira, anirem fent.
És que quan passes de certa xifra, no t'enganyis, ja dius, clar, ja em faria gràcia acabar-ho. Més quan te'n queden 20 o 25, dius, home, ara ja em faria gràcia acabar-ho.
Però sí que també és una mica com dius, al final no deixa de ser una llista i...
Sí.
I poder has de valorar, no? Una mica...
Exacte.
També t'ho volia preguntar... Al final no és el 3.000 que t'hagi agradat més, però tens algun racó, el teu racó preferit dels Pirineus?
Clar, depèn de si he d'anar-hi a peu a l'estiu o de si he d'anar amb esquisos. Si he d'anar amb esquisos, a mi la zona de Panticosa m'encanta. El balneari, a la banda del Garmo Negro, Infiernos, aquella zona m'agrada molt. Per anar-hi a peu? Bueno, poder serà que es compro cap a casa, però a mi aquí la pica m'agrada molt.
Aquí la pica d'estats.
La pica d'estats m'agrada molt. Hòstia.
És molt maca, la pica.
Per Borgate, per Baborte, per aquests jocs així més solitaris, passar el vespre en aquelles barracotes, a mi m'agrada.
Sí, sí. Ja, realment, aquí a Catalunya, ostres, tenim cada raconada que, que no ens hem d'estranyar, no. I et dic alguna, inclús, de les més visitades, d'aquestes que al final hi va tothom, però és que realment són impressionants.
Exacte.
Per mi, per exemple, jo trobo que és preciosa, que és el Prat de Cadí, el lloc que hi va més gent, poder, però és que és espectacular, aquell. És preciós. Al final hi han reconegut.
Queda molt massificat, és com el Pedrafort, que és una muntanya espectacular, però els últims anys és com, bueno, venia entre setmana perquè...
Sí, sí, sí.
Si no, està molt massificat a la muntanya.
Sí, sí. Què en penses d'aquesta massificació? No sé si estàs d'acord amb aquestes restriccions que volen posar, o ja estan posant, mira, per exemple, aquí a la Pica d'Estats.
No estic al tanto d'aquesta
restricció. Bueno, una restricció. Fan pagar l'aparcament des de l'any passat.
Ah, veus, mira.
Sí.
Bueno, quan el que tu vols fer és demanar diners, sempre penso, bueno, què hi anem a guanyar? Serveix per alguna cosa o és per impedir que vingui més gent? Perquè si els has d'invertir en que això estigui més bé, em sembla molt bé.
Sí.
Però, si no...
Clar, en principi se suposa que es paga aparcament i suposo que quan està ple... Es limita l'aforament, doncs ja està ple que no entri ningú més.
Bueno,
i se suposa que en principi sí, els diners van haurien d'anar a millorar.
Per millorar aquest aspecte. Jo penso que la gent que va a muntanya de fa 50 anys a la que hi va avui, pues, també ha canviat molt. Segur que fa 50 anys no hagués fet falta.
Segur.
Perquè jo veig, tinc companys de 60-70 anys i són un altre món. Han respirat la muntanya d'una altra manera, saps? I ara a vegades vas a la muntanya i dius, hòstia, ho deixeu tot per aquí tirat, perquè ho a qualsevol lloc... Bueno, un drama, que després s'entén que haguin de prendre mesures.
Clar, i que també són molta més gent que va a la muntanya. No?
Clar, sí, sí, ara hi ha una afició forta anar a muntanya.
I ja que estem aquí posant a valorar, sabries explicar una mica què n'opines de la candidatura dels Jocs Olímpics, que sembla ser que està una mica aturada o espatllada, però almenys fins ara estava sobre la taula.
Jo penso que si tinguéssim el lloc per fer-ho, pues seria molt maco. Jo, si hem tingut aquí una candidatura olímpica, doncs seria genial, però bueno, miro la muntanya i dic, senyors, que jo fa 3 anys que intento baixar del Tirón... No sé, alguna baixada de per aquí se'm fa difícil, no? Com farem els Jocs Olímpics aquí, saps?
Bueno, per exemple, a la Pirena també...
Clar, sembla sí que s'hagi de fer sí o sí, i dius, tio, que no tenim les condicions per fer això. Vull dir, es podeu trobar... Bueno, aquest any va nevar... Em sembla que era a principis de març, per primer cop. Va nevar molt al desembre, però és que fins a principis de març no va tornar a nevar. Que dius, tio, què voleu fer aquí?
I el 2030 estem parlant d'aquí 8-9 anys que...
Bueno, no sé, veig com en tenim... Que bé que diràs nous i tot.
Posaran més canons.
Poder de canviar això, però portem uns anys molt dolents.
Sí, sí.
Molt.
Sí, sí, sí. No ho sé. Per tant, la teva opinió és sí, no?
M'he de mullar?
Si vols, al final...
Jo no ho faria. No ho faria, i menys si s'han de muntar més coses, més pals elèctrics i més fils i embrutar més la muntanya.
Hi ha molta gent que diu... Hi ha molta gent que diu que invertiria els diners per millorar la infraestructura, però sense fer-ho.
Mira, seria molt bé.
Estaria bé, també.
Això segur que no ho faran.
Això segur que no ho faran.
Això segur que no ho faran.
I tant. I bé, Roger, també, ara, no ens queda gaire temps. Per una persona que volgués iniciar-se a l'alpinisme, també de més tard, o si no de petita, quin consell li donaries?
Sí, jo li diria que es formi. Primer de tot, que es formi. Jo no vaig trepitjar la neu sense haver fet 2 cursos d'alpinisme. Vaig llegir molt, també m'agradava, no vaig llegir per dir, llegiré molt per aprendre a la muntanya, no? Llegia perquè m'agradava veure des dels primers, no? Des de Maurice Herzog i tots aquests primers que van anar, aviam com va anar evolucionant això, no? I penso que després hi vas d'una manera pues, més maca i que ho disfrutaràs molt més. No vas a cegues.
Clar.
Que tot i aquesta informació, quan passa els anys, et dones compte que al principi has fet grans errors que et podien haver comptat molt cap.
I tant, jo crec que tots aquí que tingui les mans vermelles a qui no hagi fet una...
Exacte, exacte, exacte. Jo li diria això, que es formi i que ho disfruti, que ho disfruti molt. Vigilant, vigilant.
I tot i així, a vegades...
A l'hivern és mal parit.
I a vegades, tot i sabent-ne molt...
Exacte, exacte. Només has de veure que els millors...
Sí, sí, sí.
Al final...
També, a vegades, arrisques una mica més, no?, quan en saps una mica més.
Suposo, no sé, jo recordo que tots els que pensava que aquests mai caurien, hòstia, amb els anys, quan... El dia que ara que el suís es moria, que el Lovistec es moria, vaig dir, noi, si aquest s'ha mort, aquí no hi ha ningú intocable, perquè aquest s'ha mort intocable, eh?
Bueno, sense anar més lluny, el Sergi Mingote, també, de casa nostra.
Sí.
Va venir aquí en directe a la ràdio, just l'any anterior.
15 dies abans,
15
no?
Dies abans. Sí, no, gaires més, marxava. No. I més que ell, era molt, molt prudent. Sí. I mira.
Sí, sí, era... és que... Tu que sempre diem, pots fer-ho bé 1.000 vegades, que si la 1.000 no ho fas bé, ja està. Sí. Això no hi ha perdó.
A la muntanya no te...
Exacte, no és un partit de bàsquet. No és un jugador de futbol que es pot tirar a terra i diu, m'he fet mal i canvieu-me.
No hi ha marxa.
No pots errar, sí, no pots errar.
Sí, sí. I mira, última pregunta. Quin serà el teu proper projecte? No sé si és fer les 6 curses d'esquí que tens
bueno, en ment. Bueno, ja està pendent. I bueno, seguir fent muntanya. És que crec que amb els anys he anat perdent la necessitat de perseguir, diguem, llistes. Penso, ara em fa feliç agafar la nena i portar-les a fer aquelles primeres muntanyes que mai feia jo, saps? Algo que em semblava que em seria impossible, no? Perquè hosti, jo pensava, hosti, és que si tinc una nena o un nen, és que ho hauria de deixar tot, això. I això és la meva vida, eh? I què hauré d'anar? Hauré d'anar al Taga. I, hòstia, ara em fa una il·lusió de Déu portar-li la nena al Taga.
Veus?
Suposo que això només els que ho tenen ho poden entendre.
I tant. Hem de deixar aquí. Ramon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i que tinguis igualment moltíssima sort.
Igualment. Una abraçada a la jefa, eh? Que
oh, i tant.
És una apassionada, eh?
Sí, bueno, ja estarem en contacte, tu i jo.
I tant, i tant.
Val?
Vinga,
que vagi adéu, molt bé.
Apa, moltes gràcies a tots.
Adéu, Ramon. Adéu.
Gràcies. Adéu.
Ja estem aquí a l'espai del temps, el temps que és notícia aquests dies per aquesta onada de calor. Jo no sé com ho catalogaria, perquè jo crec que és més que onada de calor. Ens estem començant a notar ara sí que hi ha un canvi de moltes coses al nostre voltant i aquesta onada de calor és molt, molt significativa. Dades, avui, per exemple, Caldes de Montbui 35 graus, a Vic 32, Artés 35, Granollers 33. Ahir veníem de valors aquestes poblacions d'entre 35 i 37. Ha baixat una mica avui. Però bueno, se'ns acosta una bombolla important, eh? Perquè, per exemple, avui hi ha Córdoba-Sevilla, valors de 43. Algun lloc poder enfregar fins i tot els 44. Temperatures molt, molt, molt altes. De cara als pròxims dies, seguirà aquesta enorme onada de calor de primera divisió, no de categoria especial, però sí de primeríssima divisió. I és això, imagineu-vos una bombolla d'aire africà que va pujant i la tenim a sobre. Hi ha un matalàs a 1.500 metres, us heu d'imaginar això, un matalàs a 1.500 metres, que en condicions normals estaríem a 14-15 graus, avui estem a 25, i de cara a dijous i divendres està previst 27-28-29 graus. Per tant, és una temperatura uns 15 graus més altes del que hauria de ser normal a aquesta altura, i això es reflecteix també a la superfície. Però no es batiran rècords, per què no? Perquè la memòria nostra és molt curta, i l'any 2019, per Sant Joan i Sant Pere, vam tenir valors de 42 a 43, 44 graus a Catalunya. És una mica abans, això sí, però vam tenir valors molt elevats i no fa pas gaire, no fa masses anys. Però bueno, el problema és que es van intensificant aquestes